Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
I ara ha arribat el moment de parlar de nutrició, el nostre espai, la proteïna. Ja sabeu que cada 15 dies doncs en parlem. I ara, que estem en plena onada de calor, doncs hem volgut aprofitar per abordar un tema important, que de fet ho és sempre, no, Marta? Però especialment quan pugen les temperatures.
Sí, avui volem parlar de la hidratació i els seus efectes en els microorganismes de l'intestí. Mercè, que ja n'hem parlat algun dia, eh? Quins són els beneficis d'una bona hidratació a l'hora de fer la digestió? I quin impacte tenen per a la nostra macrobiota les begudes amb edulcorants?
Doncs per respondre a aquestes i moltes més preguntes, ja ens escolta a l'altra banda del telèfon l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic, és dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica. També és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Andreu, què tal? Com estàs? Un plaer tornar-te a tenir amb nosaltres.
Bon dia, Mercè. Molt acalorat. I vosaltres?
Sí que fas veu d'estar acalorat, de tenir calor.
Una mica. La calor ha arribat de cop aquest any, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, no, jo, Andreu, jo és que ja... Sí. Ara en parlàvem amb el doctor Márquez, però és que a mi em costa ja dormir, eh? Directament, les nits. No vull...
Sí, és pesat.
És molt pesat. Clar, tu ara no ens veus, Andreu, però ja saps que nosaltres, tant la Marta com jo, tenim sempre una ampolla d'aigua sobre la taula,
sí.
I ens anem hidratant durant tot el matí. Ho estem fent bé o no?
Molt bé. Això està molt bé. No esperar a tenir set és molt important amb aquesta calor.
Mm-hmm. I, per cert, fem bé bevent aigua o ens recomanaries prendre alguna altra cosa?
Pues mira, aquí la recomanació clara és que la beguda d'elecció sempre ha de ser l'aigua. El tema és que, com que molts cops ens costa l'aigua, tenim molts de trucos perquè ens faci més agradable, no? Per exemple, si nosaltres posem l'aigua en una ampolla de vidre, amb llimona, o amb unes fulles de menta, no? O amb una mica de fruits del bosc, i la deixem a macerar a la nevera, i quan tinguem set l'anem a buscar, ja estem amagant una mica aquest gust insípid de l'aigua, no? Perquè l'aigua té gust, encara que no ens ho sembli. Llavors, tenim diverses estratègies, no? Aquesta és una. L'altra opció, la gent que sigui fan de les infusions fredes, pues, tindríem una altra opció, que al ser així una tipus rooibos, que és dolceta, ja no cal afegir sucre. I l'aigua, sobretot, eh? L'aigua amb gas o sense gas, però hauria de ser la principal d'elecció, perquè si no estem afegint calories extra que no toquen, no, diguem? I llavors, bueno, per això sempre l'aigua és la que els dietistes nutricionistes ens agrada recomanar.
Clar, abans deies, Andreu, que cal beure fins i tot quan no tenim set. Per què és important això? I què ens ve a dir? Per què ens reclama el cos en un moment determinat, doncs, això que tenim set?
Exacte, això és molt important perquè sempre s'ha dit, no, que podem estar 50 dies sense menjar, però només aguantem 3 dies màxim sense beure, no?
Com?
I què passa? Que el nostre cos és molt savi i ens està avisant a nivell d'alerta, no, que algo falla. El tema és que a mesura que ens fem grans, el motiu de beure sense set és que a mesura que ens fem grans perdem la sensació de set, no? És a dir, quan nosaltres tenim set, anem tard, per dir-ho d'una manera senzilla. En canvi, si nosaltres durant el dia anem bevent, no fa falta empatxar-nos d'aigua, no? Però si tenim l'ampolla d'aigua a prop, com feu vosaltres, i anem bevent, ja no cal esperar-nos a que el nostre cos ens doni senyals d'alarma, no? Perquè llavors això és important, doncs nosaltres anem bevent al llarg del dia, després parlem de les quantitats, si voleu, però evitem, no? Evitar tenir set, perquè és molt sensible. El nostre cos sense aigua no podem viure, no?
Clar, Andreu, però moltes vegades, jo no sé si us ha passat a vosaltres, però directament, doncs, quan estàs amb persones més grans que els hi diem, els hi recomanem, heu de beure aigua encara que no tingueu aquesta sensació de set, no?, que ens estàs explicant. Andreu, no sé si us ha passat, però moltes vegades en el meu cas s'enfaden i no volen beure aigua, no?
Com,
no sé si us ha passat, escolta. Com ho motivem, això de dir, no? És que si no, et deshidrataràs, no, Andreu?
Clar, aquí A veure, de tota l'aigua que hem de beure, sí que és cert que no fa falta que el 100%, no? Per exemple, un adult necessita al dia uns 2 litres, 2 litres i mig. Això equival, per fer-nos una idea, uns 8-10 gots d'aigua. La bona notícia és que no fa falta que tot sigui a base de líquid, no? S'estima que un 70% hauria de provenir de l'aigua, dels brous, d'aquestes infusions, i l'altre 30% de la fruita i la verdura. I aquí tema motivació és interessant, no? Però més que l'hàbit s'agafa a base de petites accions, no? I aquí els motius per recomanar-los és hem de trobar realment el motiu de cada persona. Hi ha gent que li podrà estirar pel motiu que sigui, mira, és que si no beus aigua no estaràs amb poca energia durant tot el dia, et cansaràs fàcilment, no tindràs ganes de fer res. Un altre motiu per una altra persona pot ser que si no beu aigua tindrà més arrugues i la pots enganxar.
Mira,
per aquí,
Mercè,
no?
Aquesta, un bon argument, apunta.
Menys arrugues,
un altre motiu seria que l'altra persona dormirà pitjor, no? Llavors aquí el missatge molts cops no és d'obligació, sinó explicar-li el per què. No?
Ara.
Si a la gent li expliquem el per què, connecta més. I llavors, bueno, doncs, us he donat tres motius i aquí seria qüestió d'anar jugant amb això, no? I sobretot tirar de que molts cops aquesta imaginació, no? Per exemple, una gelatina, que hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no, però és una manera d'hidratar-se també. Si agafem l'opció que no porta sucre o la preparem a casa, doncs ja ens estem hidratant. Ara que tenim l'època del gazpacho, que és molt fàcil fer-ne a casa o comprar-lo, ja estem hidratant. Per què no acompanyar un àpat amb un got de gazpacho, per exemple, no? En lloc de el típic got o els típics 2 o 3 gots d'aigua. La fruita, la natura també és molt sàvia, no? I ara mateix és una època que la fruita que tenim, com la síndria, ja és de la fruita que més aigua porta. Llavors és molt interessant fer aquesta recomanació no només de líquid, sinó de fruita i també verdura, no? L'amanida. L'amanida porta moltíssima fruita, no? I llavors, amb tots aquests consells i lligant-ho a les diferents motivacions que podem tenir, és una bona manera de començar.
Clar, ja tenim ara, diguéssim, diferents arguments per convèncer la gent doncs, de més edat que beguin aigua, però comentaves que necessitem una mitja de 2,5 litres d'aigua diaris. Això, aquesta quantitat també és per la gent gran o la gent gran n'ha de beure més?
Això per un adult. Estaríem parlant per un adult sa, diguem, no? Aquí no estic parlant de la gent que tingui problemes renals. Gent sana, uns 2 litres, 2,5 litres. Sí. Amb nens és una mica menys, però hem fet la mitjana del que recomana l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, no? I amb aquest balanç d'un 70% dels líquids, que seria com 6 gots de l'aigua, i la resta de la fruita i la verdura, no?
Per cert, Andreu, ara que estem parlant de la hidratació aquí a la proteïna, l'espai de nutrició al matí a Ràdio Estel, allò que es diu que el primer que hem de fer al llevar-nos, jo ho faig, és beure un got d'aigua, això és cert o no? O sigui, ho estic fent per algun motiu?
Pues
ho estic
mira,
fent
això,
bé o no?
Hi ha gent que li senta molt bé, hi ha gent que no. Sobretot es fa molt perquè aquest got d'aigua estimula el tema del moviment intestinal, no? Sobretot sobretot gent que, per exemple, té tendència al restrenyiment o gent que a primera hora directament no li entra res, doncs això és com una mica de, per dir-ho senzillament, posar a to la musculatura del tracte digestiu, no? Llavors, bueno, senta bé, en general senta bé, no? Però és més que res el motiu aquest de dir, doncs, bueno, ja començo i també t'ajuda a regularitzar tot el trànsit intestinal.
I ja per acabar el tema de l'aigua i trucs com, sobre com hidratar-nos millor. L'aigua, dues coses. És tan bona la que trobem a l'ampolla com a l'aixeta i també és igual de saludable l'aigua freda que la del temps?
Pues mira, dos preguntes molt bones. La primera, de l'aigua de l'aixeta o la de l'ampolla? Si és potable, la de l'aixeta, és igual de saludable. Què passa? Que, per exemple, no? Jo soc d'un poble d'aquí del costat de la platja. Si vivim a prop de la platja, Barcelona, tota la zona del Mediterrani, serà una aigua dura, que es diu, i això afecta amb el seu sabor. Ens pot agradar més o menys, no? però saludable ho és igual. Ho dic perquè a nivell organolèptic la gent molts cops diu, ostres, és que no té el mateix gust que si, per exemple, l'aigua de Madrid, no? Perquè és molt diferent el gust. Però és igual de saludable que la de l'ampolla. Hidrata igual, té les mateixes propietats, etc. I el que em deies de la temperatura és molt interessant perquè s'ha vist que a nivell d'hidratar,
sí,
l'aigua freda, no fa falta que estigui molt freda, però allò que té com un punt, que l'acabes de treure a la nevera, sí, hidrata una mica millor, mira, això es va veure amb esportistes, que els que s'hidrataven a base d'aigua freda estaven més ben hidratats, ho van mesurar, no?, amb uns paràmetres d'orina i tal, i hidratava més que l'aigua a temperatura ambient. Per tant, això, bueno, una recomanació que, ara que ve la calor, pues, si l'aigua és freda,
millor,
sembla que hidrata més.
Ah, doncs mira, bon consell, Andreu, gràcies. Com podem saber nosaltres, perquè això ho estàvem anunciant, eh?, de fet, des de l'inici del programa, com podem saber que estem ben hidratats o per tot el contrari, Andreu, ens falta aigua al cos? Hi ha alguna manera? Hi ha alguna,
pues mira,
senyal?
Sí, hi ha un indicador molt senzill que tenim a l'abast i és amb el color de l'orina. Amb el color de l'orina, com més clar sigui, millor. Perquè molts cops hi ha gent que orina poc, no? I a sobre, quan orina, l'orina té un color tirant a groc, sí, fosc, no? Llavors, aquí la recomanació és l'orina hauria de ser clara com l'aigua.
O sigui, sí, clara com
que
l'aigua, estem, exacte, ben hidratats.
Exacte. En canvi, si veiem que és groga, aquest color, no?, que és una mica, això vol dir que aquí ja tenim un cert grau de deshidratació. Això és un indicador. És el més fiable perquè, com us deia, el nostre cos triga a manifestar que estem hidratats. Un altre símptoma és que ens agafen així com uns marejos, no?, que, ostres, em costa concentrar, estic espès avui, no? Pues això també podria ser una senyal que ens indiqui que a veure si necessitem tenir l'aigua més a prop, no?
Andreu, parla'ns dels beneficis que té per a la nostra macrobiota, que ho anunciàvem al principi, estar ben hidratats.
Sí, això és un tema molt novedós, perquè us he parlat algun cop de que és important el que mengem, no?, la fibra, dèiem, etc. I fins l'any passat que va sortir aquest estudi, no sabíem que l'aigua realment era un nutrient també important pels nostres bacteris de l'intestí, no? Es van agafar 3.000 persones, sobretot eren dels Estats Units, i es va veure que l'aigua contribueix a tenir un intestí amb molta diversitat de bacteris saludables, no? I tenir molts bacteris a l'intestí significa que tenim una salut digestiva més bona. Llavors, bueno, va ser interessant l'estudi. Curiosament, l'opció de l'aigua que va sortir més bona és la de l'aixeta, pel que dèiem abans, no? L'aigua de l'aixeta va ser una de les que es va relacionar amb més diversitat d'aquests bacteris de l'intestí. I tot i que l'estudi és el primer que s'ha publicat sobre aquest tema, bueno, ens deixa clar també que un altre motiu de pes, no?, és que si volem tenir un intestí a prova de bales, que dic jo, pues beure aigua és un altre motiu per tenir aquest intestí sa i aquests bacteris intestinals el més diversos possibles.
Clar, perquè d'alguna manera, Andreu, ara ho estaves comentant tu, no totes les aigües tenen el mateix gust. Jo moltes vegades he obert aquest debat i hi ha gent que no està d'acord, però clar, pel tipus de mineralització entenc que hi ha aigües.
Correcte.
I aigües, no, Andreu?
Correcte. Aquí és un tema, sobretot, la mineralització dèbil, que, per exemple, s'utilitza pels biberons dels nens, no?, té un gust completament neutre. En canvi, si tu agafes un, i com vas a un restaurant, ho veus, no?, hi ha aigua que és més dura, que es diu, perquè porta més minerals, perquè, de fet, el gust de l'aigua depèn molt de la concentració de minerals que té. Encara que nosaltres no els veiem a simple vista, no?, l'aigua té uns minerals, magnesi, calci, etc., i això influeix en el seu gust. Llavors, bueno, hem de trobar aquí l'aigua que més ens agradi, i la qüestió final és trobar les estratègies, no?, com el que us deia dels fruits, la llimona, si l'aigua de l'aixeta ja ens agrada, doncs ja ens va bé. Aquests petits trucs, no?, que ens faran la vida més fàcil a l'hora d'estar hidratats.
Mira, Andreu, ja per un moment hem pensat que has entrat a la peixera, perquè t'escoltàvem amb aquest so.
Que s'està ofegant, l'Andreu.
Que diem, és que s'està endinsant, diguéssim, ara que ens ha dit que està a prop de la platja i ja ens estaves fent.
Sí, la tinc aquí davant, però és salada aquesta.
No seria convenient, veure aigua salada.
No seria convenient, no?
Avui estem amb l'Andreu Prados, aquí al matí a Ràdio Estel, farmacèutic i dietista nutricionista, professor també del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. L'Andreu ens està parlant dels beneficis d'una bona hidratació. Clar, Andreu, quan parlem d'hidratar-se, ens ve al cap l'aigua, però també les begudes amb edulcorants, els refrescos ensucrats, que també ens venen com molt de gust, no?, quan tenim aquella sensació de set, que certament no tenen gaire bona fama. Això sí, està justificada aquesta mala fama?
Pues mira, de fet, la recomanació que es fa, no, és dir, mira, tu prens molts refrescos, passa't a les versions light i és com un intermig més saludable, no?, perquè la transició a l'aigua no sigui tan dura. Quin és el problema? Que s'està veient, i ara ja tenim diferents estudis, no?, i diferents revisions, que és com que ens agrupen els resultats diferents, que ja ens diuen que a nivell de l'intestí, d'aquests bacteris intestinals que són molt sensibles als canvis del que mengem, fixeu-vos que s'ha trobat que, per exemple, no, els refrescos light amb sacarina, aspartam, tots aquests edulcorants que estan tan de moda, produeixen canvis a nivell de l'intestí, d'aquests bacteris de l'intestí, que afavoreixen la resistència a la insulina i aquest desordre amb el metabolisme de la glucosa, que és precisament el que volem combatre quan nosaltres recomanem a algú que es prengui refrescos light, no? Llavors, aquestes dades ens alerten una mica de dir, bueno, no cal abusar, no cal aquí fer un missatge d'alarma de zero refrescos light, però aquesta concepció que hi havia, bueno, si em prenc un refresc light ja m'estic cuidant, estem veient que no és cert, no? Llavors, bueno, s'hauria de fer la transició sempre que sigui possible a l'aigua, perquè ja us dic que és molt interessant, i a part l'estudi es va fer amb persones amb sobrepès, no?, i es va veure que just feia el canvi contrari al que es vol, no? Una persona amb sobrepès que li surt el sucre pels núvols, vol perdre pes, doncs precisament el refresc li produïa l'efecte contrari, i la dosi no era molt elevada, no? Llavors, bueno, important tenir en compte que el tema light no significa que sigui saludable.
Ah,
llavors,
bueno,
l'objectiu és l'aigua, no?
Clar, clar, perquè, perdona, Mercè, si volies dir alguna cosa, però és que molts d'aquests productes, no, que ens venen com a light, de fet, també tenen altres, sí, no? Em sembla que amb tu també ho parlàvem un dia, que no tenen potser tants sucres, però tenen altres ingredients que són igualment perjudicials, no?
Correcte. I què passa? Que el paladar també s'acaba acostumant, no? A vegades és el típic que el cafè amb sucre, bueno, ves baixant de sucre i arribarà un punt que el paladar el tindràs acostumat. Què passa amb els refrescos light? Que el paladar mai s'acaba acostumant a algú real que té l'aliment. I això també és un problema, perquè després diem, ostres, que els aliments no tenen el gust que tenien abans. Bueno, és que nosaltres, a nivell de sabors, amb els edulcorants estem emmascarant, no?, molts de sabors aquí, i bueno, doncs és interessant que sempre edulcorar amb el gust que té l'aliment, i el sucre, els edulcorants, no haurien de mai la primera opció, no? I aquí, de fet, això donaria de sí per un altre tema, de com podem afavorir aquest gust, perquè, clar, tenim el paladar molt mal acostumat,
totalment,
no? I, clar, això no té el gust que tenia abans, però, clar, és que estem bombardejats de molts productes que no toquen, no?
Fixa't, Andreu, que ara també estàvem parlant dels tipus d'aigua, no?, aquest debat. Què ens recomanes tu per quan tenim set, en el moment en què ens hem d'hidratar? Aigües amb alta mineralització o baixa? No direm
si no,
marques, però saps, per tenir-ho
si no
en compte.
A veure, si no hi ha problemes renals, en principi no. Jo, per exemple, utilitzo les de baixa mineralització perquè m'agraden més a nivell de gust, però no hi ha una recomanació clara en gent sana, no? No sé que tingués algun problema de salut. Llavors, bueno, és una mica a gust del consumidor, no?, diguem.
Mercè, que t'estaves mirant la teva ampolla.
Jo estava mirant, a veure, estic mirant, Andreu, fixa't tu. El que porta, en aquest cas no direm la marca, no?, però aquesta composició química, i clar, doncs hi ha bicarbonat, calci, magnesi i sodi.
Vale. Aquí, clar, s'haurien de mirar les quantitats.
Però diu mineralització, però, bueno, dèbil, eh?
És de dèbil, vale.
Sí, per tant, sí, sí, diu, baixa en sodi, diu que té un 5,6 mil·ligrams al litre.
A l'Andreu li agradaria aquesta.
Sí, això
és de
baixa,
la seva, sí. És de les seves.
Per tant, estic ben hidratada.
Sodi, és que és interessant, ara que em deia recomanació, si una persona té hipertensió, per exemple, pues sí que seria interessant aquest tipus d'aigua, no? Per exemple, el que dèiem de... Hauria de personalitzar una mica la recomanació, no?
Vinga, va, que ja sabeu que amb l'Andreu i també amb la Begoña el que fem és, doncs, aquí a l'Espai La Proteïna ens agrada acabar aquesta secció amb un fals mite relacionat amb la nostra dieta. El d'avui, Andreu, és... De fet, ho hem anat dient ja, no? Però qualsevol beguda va bé per hidratar-nos a l'estiu si volem cuidar la nostra microbiota intestinal.
Pues mira, aquí, Mercè, la recomanació és, ja no només per la microbiota, sinó per la salut i el benestar general, és... Intentem prioritzar l'aigua, de seta o envasada, en funció de la preferència de cadascú, i per hidratar-nos, millor aquesta aigua freda, amb un punt de nevera, perquè, bueno, hi tenim aquí algun estudi que realment va millor, no? I no oblidem que l'aigua és una part del 70% per estar ben hidratats, però la resta, el 30% restant, ho hem de cobrir amb molta fruita i amb molta verdura. I això seria la recomanació final de l'aigua, no oblidem l'aigua, però no oblidem tampoc aquest 30% de la verdura i la fruita de temporada.
Doncs Andreu Parados, farmacèutic, dietista, nutricionista, professor del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, Andreu. Un matí més per estar
un
amb nosaltres.
Un plaer, com sempre.
I com sempre, la Marta, sens dubte, ha pres nota dels teus bons consells. Que tinguis bona setmana.
Molt bé.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.